Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Tarda, amics i amigues de la ràdio. Ens trobem una setmana més a Catalunya sense barreres. El programa on les persones amb discapacitat i malaltia mental són protagonistes. És divendres 1 de juny, un dia més on la supressió de serveis és tema central a la nostra reflexió de portada.
La crisi continua devorant l'esdevenir dels més febles. Aquest cop ens hem fixat en la retallada dels programes de reinserció social dels reclusos. Hem de deixar palès que dins de les presons no tothom és igual perquè existeixen col·lectius especialment fràgils. Per exemple, el de les persones amb discapacitat intel·lectual que compleixen una condemna. Aquests homes i dones solen ser objecte de tota mena d'abusos que fan qüestionar, fins i tot, els drets més bàsics de les persones. Des de l'any 95, DINCAT du a terme el programa Accepta per atendre usuaris amb aquest perfil, que es troben fora de qualsevol servei o ajuda especialitzada. Des de la seva creació, Accepta, ha estudiat uns 1.600 casos, dels quals n'ha intervingut en 302. Doncs bé, ara tot se'n va en orris perquè no hi ha diners. Us imagineu com és la vida d'una persona amb discapacitat intel·lectual dins d'una presó? Hi ha suports que millor no tocar-los. Mireu, si continuem per aquest camí, el resultat pot ser devastador. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari
with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be... Doncs, come on, amb l'ànim que puguis, El nostre va com va, perquè, clar, ens toquen tant el sector de les persones amb discapacitat i malaltia mental que, de vegades, costa anunciar-vos amb alegria els continguts que compartirem un divendres més, com el d'avui, fins a les 9 del vespre. Mireu, aquesta tarda ens visita el programa la periodista de la xarxa de televisions locals, Marta Bagué. Ella ha escrit un llibre que ens apropa a les vides de persones amb malaltia mental. Porta per títol Ments, històries de vida i ha estat editat per la Diputació de Barcelona. El podem descarregar de manera gratuïta a www.diva.es. L'estiu que arriba i els Jocs Paralímpics de Londres 2012 són molt a prop també. És per això que avui conversarem amb Alberto Jofre, director gerent del Comitè Paralímpic Espanyol. Com s'estan ultimant tots els detalls de la competició? Què s'espera dels nostres esportistes paralímpics? I sobretot, què esperen els esportistes amb discapacitat d'aquesta dura prova? Un moment pel qual han treballat molt i molt durant els darrers anys. Ho sabrem de seguida. Estrenem el mes de juny i, com que és primer divendres, arriba la tertúlia de la gent gran, la vida a certa edat, un espai on promovem l'envelliment actiu i saludable per prevenir la discapacitat i la dependència. Compartir l'hora de dinar amb familiars, amics o altres persones d'edat avançada pot evitar moments de solitud i aïllament a les persones grans que viuen soles. De tot plegat, en parlarem amb els nostres tertulians habituals. A veure què n'opinen. Tot això i més fins a les 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat i amb Toni Huguet al control de so. Endavant.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Amb aquesta obsessió per l'austeritat que s'ha instal·lat a la Unió Europea amb retallades a l'engròs, sembla que els governants de mirada curta no s'adonin del que poden generar d'uns ciutadans desorientats que cada any pateixen més que l'any anterior. Si es continua ofegant a les classes mitjana i treballadora amb més impostos per tot i menys serveis a canvi, a la llarga s'afavorirà un gir populista que els líders europeus no s'esperen i que ja es comença a ensumar. Han calculat el risc de que sorgeixi un líder amb demagògia incorporada? Alerta, que la història repeteix. La classe mitjana a Europa és la que ha cregut en el sistema i l'ha fet gran. Per tant, se n'haurien de tenir més cura. Una classe mitjana enrabiada, desencisada i que se sent traïda a mesura que va veient vulnerats els seus drets i augmentats els seus deures, si es revolta, pot generar unes conseqüències que sembla que no saben veure a venir ni a Madrid, ni a Berlín, ni a Brussel·les. Aquests polítics estan jugant amb foc. It's easy when it hurts, so say goodbye, we'll fall in love again, just give it time. El comentari de Sònia Burgués.
Un dels efectes de la crisi econòmica, no molt publicitat, és el de les grans repercussions que està tenint i tindrà en la salut mental de les persones més desfavorides. Segons l'anomenat llibre verd, Millorar la salut mental de la població, elaborat per l'Unió Europea ja l'any 2005, els immigrants i els grups més marginats corren un risc més alt de patir malalties mentals. Sí, estan més desprotegits. El document, revisat posteriorment, afegeix que quedar-se sense treball i estar a l'atur són situacions afegides a aquest col·lectiu que poden fer perdre l'autoestima i enfonsar la persona en una depressió, com passa cada vegada més en persones d'extractes socials superiors. I és que unes condicions de treball molt precàries són causes de problemes psíquics i baixes angoixants per als malalts. Sense recursos, però, arrastrant estigmes socials, marginació, pobresa i un llarg etcètera, la situació deu fer-se molt més farragosa. Molts immigrants dels països pobres passen les seves vides pressionats per factors estressants i això fa que se'n ressenteixi la seva salut mental i que presentin símptomes psicopatològics. Por, nerviosisme, tensió, tristesa, irritabilitat, insomni, continuos, fan que moltes vegades aquestes persones es vegin desbordades per situacions realment opressives.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs bé, ens posem en marxa en aquesta calorosa tarda de primavera encara. La nostra primera convidada d'avui és Marta Baguell, és periodista, i com us hem explicat a l'entrada ha escrit un llibre que ens apropa a les vides de persones amb malaltia mental. Porta per títol Menys històries de vida i, sobretot, molt important, el podeu descarregar de manera gratuïta a www.divan.es. Marta, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
A Catalunya gràcies. Sense Barreres. Quina llàstima que no coneguessis el programa Catalunya Sense Barreres quan tu feies aquests programes a la tele, en aquest cas.
Aquests programes, bé, va ser una iniciativa de la Diputació de Barcelona. És a dir, ells ens van encarregar aquesta feina perquè creien doncs, que estaria bé omplir un buit, no?, que existia. I llavors va ser una proposta que van fer a la xarxa de televisions locals i la xarxa ens ho va traslladar a Canal Terrassa, que és on jo habitualment col·laboro.
Hem d'explicar que aquesta bonica història del llibre comença a la tele amb un programa de tele, amb 14 programes concretament, on s'explicava la vida de persones amb malaltia mental.
Exacte, o sigui, vam fer 14 programes on els protagonistes eren persones amb malalties mentals, però també familiars i també professionals. És a dir, podíem veure allà no només un tipus de malaltia. El que intentàvem era que fos molt explicatiu, molt anar als testimonis personals de la gent i sobretot ser molt esperançadors, donar moltes idees positives. Aquesta era la idea.
I com passa la idea de la tele a un llibre?
Doncs bé, perquè va ser un any i mig, ho explicava abans d'entrar al programa, un any i mig de feina, perquè fer 25 minuts de tele no és fàcil, vull dir, són moltes hores de gravació, perquè quedin 25 minuts has de gravar moltes hores, i moltes hores molts dies, per tot Catalunya, vam anar a diferents llocs, no només va ser centralitzat a Barcelona, que això també va ser una cosa molt positiva, no? Perquè sempre hi ha la tendència a centralitzar-ho tot, llavors vam sortir una miqueta a diferents llocs, i la veritat és que, clar, després d'un any i mig tens el cap ple de continguts, de persones, de vivències. I llavors vaig dir, ara ja està. I va ser quan em vaig plantejar, i si escric algunes d'aquestes històries? Però no les mateixes, ni molt menys. Vull dir, hi ha gent que té un capítol en el llibre i que simplement va fer una decla, que diem nosaltres, una declaració molt curta el dia mundial de la salut mental, per exemple, i vaig pensar, aquesta persona, per què no la torno a entrevistar i m'explica la seva història? Vam fer-ho així, vam trucar i vam dir, t'agradaria participar en aquest projecte? Em sembla que tots ens van dir que sí, i vam fer aquests 13 capítols, després ja escrits, en forma de llibre.
El llibre, de fet, presenta els testimonis a través de diversos gèneres. No llegirem de la mateixa manera cadascú dels testimonis. Quedi clar.
Exacte. O sigui, són 13 capítols, però són 4 relats. És a dir, cada història sí que és una història verídica, real, però amb aquesta manera, aquest estil una mica novel·lat, no? En aquest cas, 4 relats, un curtmetratge, perquè també em vaig adonar que hi havia persones que els agradava molt en els seus clubs socials, això, el tema del cinema i tal, i llavors un d'ells el vaig fer viure la seva pròpia història com un curtmetratge, un altre és un reportatge de tele, cosa que ja havíem una mica fet, però escrit.
Transcrit,
un altre és prosa poètica, o sigui, és agafar la vida d'algú i convertir-la en una poesia. Recordo perfectament aquesta història, que quan vaig sortir d'estar tot el dia amb ella, vaig dir, és que li costava molt recordar a aquesta persona tot el seu passat i tot el que em va explicar, i em va explicar molt poquet. Però vaig pensar, és que això és poesia. I vull dir, cada entrevista volia un gènere determinat, no? També hi ha un monòleg, un programa de ràdio, també hi ha un programa de ràdio, que jo penso que és un gènere molt, molt bonic també, per fins i tot escriure en aquest format, i 4 entrevistes, que són els 4 darrers capítols, que són entrevistes a professionals.
Tot plegat d'una forma amens, Històries de vida, un llibre que podem descarregar-nos i conèixer aquestes persones a www.diva.es. De fet, el llibre vol contribuir a trencar estigmes i afavorir la inclusió social de les persones amb malalties mentals. De quina manera?
De quina manera? Doncs simplement acostant les vides de la gent. Jo penso que moltes vegades, després de tot aquest temps com a periodista, fent una immersió en un tema que desconeixia completament, el fet ja d'acostar-t'hi, el fet de que t'expliquin aquestes vivències diàries i tal, comences a passar de la ignorància al coneixement, a poc, i per tant fas un acostament i fas una empatia, no?, a les situacions d'aquestes persones. Ja mai més admires el tema de la salut mental com te l'havies mirat abans, amb tota una sèrie de prejudicis que neixen del desconeixement, penso. Per tant, la manera de trencar estigmes és donar a conèixer.
I ara, tu personalment, allunyada de la presentació de l'obra, què et queda de tot plegat? I el propi llibre, i a la seva funció, perquè tots sabem que en aquesta societat de la sobreinformació en la que vivim, la vida d'una notícia és molt curta, el llibre mort, informativament parlant, per això nosaltres l'hem portant ara a Catalunya sense barreres, i la presència d'una iniciativa també.
Sí, a veure, en un principi, per això jo quan vaig acabar el llibre vaig tenir aquesta, els programes de tele, vaig tenir aquesta mateixa sensació, dic, i ara què? Però va passar una cosa curiosa, que és que aquests programes que es van emetre, i sabeu que la televisió és també molt efímera, què va passar? Doncs que aquests programes els estan continuant fent servir les associacions. Els fan servir, per exemple, si van a fer una conferència o tracten el tema als instituts, a les escoles, i porten un capítol d'Almens o un fragment de capítol d'Almens. Vull dir que encara està viu el que és el format televisiu. Un llibre difícilment mort, també, perquè jo penso que ja està imprès, evidentment, sí, informativament, doncs, bueno, ja ha passat, però penso que és una cosa que, clar, sempre la tens aquí i la pots consultar. I avui dia, a través d'internet, podent-te baixar un PDF, doncs també ho tens com bastant a l'abast. Però a mi, personalment, el que m'ha quedat són amistats de tot això.
Estem davant d'una periodista optimista.
Sí, veig, i tant, només faltaria.
Doncs anem a veure si els nostres col·laboradors, molts d'ells persones amb malaltia mental, són tan optimistes com la Marta i creuen que trencar l'estigma és possible i que això de la inclusió social no és una mica utòpic. Mira, Marta, jo et presento a Sònia Burgués, que ella també és periodista, com nosaltres dues. El que passa és que té una malaltia mental, nosaltres dues no. I això la fa viure i veure, observar i informar de la vida amb una perspectiva sí que totalment diferent. Endavant, Sònia.
Si bé això de trencar l'estigma és molt difícil, perquè sí que pots informar i atensar la gent, però sempre que de gent, o sigui, és que hi ha molta gent al món. Com diem entre nosaltres, vas a llogar un pis, vas a buscar feina, inclús coneixes a gent, surts per la nit i coneixes a gent, i tu no pots dir que tens una malaltia mental, perquè te satanitzen, allò de dir, bueno, però tu què te passa? Qui ets? Què fas?
Comença la por, no?
I després una altra cosa, els mitjans de comunicació són terribles. O sigui, jo estic alarmada amb el tema de fa uns mesos o inclús anys, amb el esquizofrènico mata a su madre o a su mujer por no sé qué, no sé cuántos. A veure, hi ha la presumpció d'innocència. I, a més, és una més a més que sigui esquizofrènic. De moment no s'ha dit que l'esquizofrènia tingui a veure amb el delicte.
Mm-hmm. Jo estic d'acord amb tu, eh? O sigui, el tema dels mitjans de comunicació fa molt mal, i això que hi ha llibres d'estil, la fe que fan, per exemple, doncs, lluita molt perquè els mitjans de comunicació parlin amb propietat sobre aquest col·lectiu i tal, de no dir esquizofrènic, sinó d'una persona que pateix una... No? Un trastorn mental, vull dir, això s'intenta treballar des de les mateixes associacions, però els mitjans de comunicació, no només amb el vostre tema, amb tots, el que fa és posar-ho tot en el mateix sac. És molt més fàcil i més resumit, i de vegades resumint ens equivoquem. Per això jo no sóc periodista d'informació, sinó que sóc periodista de profunditat. És a dir, a mi m'agrada que per parlar de temes complicats i profuns s'ha de tenir temps. No val amb una notícia. Necessites un reportatge, per això jo crec molt en aquest format, perquè et dona l'oportunitat que la gent en primera persona parli davant de la càmera i expliqui sense intermediari com sent, com viu, què fa. No? Vull dir, donar la veu.
Es donen unes bestieses.
I clar, es diuen coses que no estan bé, estan fora de la realitat, o es trien aquelles coses que, ja ho sabeu, en un informatiu tot són males notícies. Sí.
Quin és el tret comú de la malaltia mental, dels malalts mentals?
El fet comú?
El tret.
El tret comú? A veure, jo no sóc una especialista en aquest tema, jo simplement sóc una intermediària, com he explicat, no? Però sí que aniria una mica en la línia aquesta, no? De sentir-se moltes vegades en situació d'inferioritat, és a dir, de veure que això, no? Que simplement dius, tinc una malaltia mental i ja la gent es tira enrere i comença la por i comença... Jo penso que és una mica el tret general, com a mínim pel que jo he vist.
Jo et diria també la meva opinió. La medicació? Anar medicat? Què en penses tu?
Pot ser, sí.
Mm-hmm. Més
Marta,
preguntes.
Qui creus que llegirà aquest llibre? Els que realment volen saber la patologia, l'enfermetat en si, o per la morbositat de saber quina és la desgràcia de cadascú?
Home, esperem que no sigui per això. La idea, com diu aquí, històries de vida, són històries de persones com tu i com jo. El que passa que jo podria tenir una malaltia X, la que sigui, però en aquest cas doncs estem parlant de salut mental. Evidentment, aquest llibre, doncs, associacions, persones que estan en col·lectius associades i que tenen a veure amb el món de la salut mental, els fa molta il·lusió llegir-lo i, a més, m'han fet arribar comentaris, no? Ostres, ens hi veiem molt reflectits. Vale. Però es tractaria d'anar a la gent que no coneix el tema, no? A la presentació això se'n va parlar. I vam tenir oportunitat de tenir gent que estava allà a la presentació i que no tenia res a veure amb el col·lectiu. Eh?
El prestatge, mm-hmm, on trobem aquest llibre... vull dir, la Sònia, per exemple, que li costa tant batallar amb l'estigma per la vida, uh-huh, podria regalar aquest llibre,
sí,
doncs, a un amic que acaba de conèixer, o
sí,
el seu cap, si tingués una feina, uh-huh, embolicat, tan maco com si fos un regal.
Sí,
però
sí,
clar,
sí,
aquest llibre no es pot comprar. D'entrada ja és gratuït.
És gratuït. És un llibre que la Diputació va apostar per ell,
li va agradar com a una mica la continuació d'aquell primer treball que ells mateixos havien proposat i per tant van dir, doncs fem-ho gratuït perquè tothom o molta gent hi tingui accés, no? De manera gratuïta. Clar, s'ha esgotat, eh? Si en van fer 500 ja no n'hi ha, perquè vull dir, ja...
Per internet sí, en PDF.
Però en PDF per internet el pots tenir, però jo penso que sí, que és una lectura que precisament el que vol és això. No que sigui el target, o sigui, les persones a qui anem destinades amb aquestes històries siguin les mateixes persones que també viuen això dia a dia, sinó
acostar-ho a tothom. Ja m'has aventat de com buscar-lo i baixar-me'l i tot.
Per fer-me circular el llibre, sisplau, regalem aquest llibre perquè és una forma de donar-li vida. I de pas, la Marta, ja que ha quedat una mica seduïda, en aquest cas pel col·lectiu de la salut mental, doncs podia escriure una novel·la, no? I que se la publiqui un editorial, què et sembla? Perquè això sí que és trencar l'estigma.
Sí, són petites novel·les, de fet, no? Alguns d'aquests són històries que dius, és que sí que donaria. La feina l'he tingut també per dir, anem a resumir moltes coses, no? Amb poc espai perquè havíem de fer totes aquestes històries, però sí que donava per escriure una novel·la i tant.
Sí, doncs, última pregunta.
T'has trobat, bueno, nosaltres entre el col·lectiu hi ha gent que està a favor de la medicació i hi ha gent que està en contra. T'has trobat alguna persona o algunes persones que no estiguessin a favor de la medicació i que no se la volguessin prendre?
Clar, aquí el tema era que hi ha aquesta oposició de forces, no? O sigui, els professionals batallen per bueno, depenent de cada cas. Jo no sóc psicòloga, no puc dir, o psiquiatra, no puc dir qui pot prendre's i qui no pot prendre's i no cal prendre's la medicació. El que passa que entre les mateixes persones que pateixen les malalties mentals, molts no volen prendre ni dependre d'això, però clar, s'ha de tenir un, com a mínim, jo penso una qualitat de vida, anar a una qualitat de vida al màxim òptima, no? I aquí jo penso que els professionals que no són psiquiatres ni psicòlegs, sinó que són treballadores socials, sobretot, són les que potencien capacitats, no? I jo penso que també és una manera de contrarrestar o, com a mínim, anar rebaixant aquestes dosis de medicació, no? I que deixin a la persona ser persona, no tan depenent de la química, no? Això seria òptim, seria ideal.
Menys històries de vida, testimonis de persones, també podíem escriure la història de la ciència i la medicina i dels tractaments farmacològics que tant han millorat les capacitats de les persones afectades per un trastorn mental i que han aconseguit donar-los a tots plegats una qualitat de vida i que estiguin al carrer i no tancats en unes institucions psiquiàtriques. Bé, Marta Veguer, ha estat un plaer tenir-te al programa. Molta sort. Gràcies. Amb el llibre, que no mori mai.
Bueno, esperem. De moment farem una segona presentació del llibre a l'àrea del Vallès, perquè així ho volien fer.
Farem un cop
demà. I el dia 15 de juny es farà aquesta segona presentació a l'Auditori Unim de Sabadell a 6:45 de la tarda.
Avui t'hem fet una entrevista i al programa abans del dia 15, Sònia, donarem la notícia.
Vinga, i tant, i després ja anirem.
Com les que toquen ara, per cert. Tens les notícies a punt?
Pues sí,
pues vinga. Continuem a Catalunya sense barreres, ara introduint-nos ja en el capítol de breus informacions.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Comencem les notícies. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix la gestió de la renda mínima d'inserció, la PIRMI. Aquesta prestació depenia fins ara de Benestar Social i Família.
La PIRMI és l'ajuda d'una mitjana de 450 euros que cobren les persones que no tenen les necessitats mínimes cobertes. Les entitats socials recelen del traspàs de tota la prestació a Empresa i Ocupació per la poca receptivitat d'aquest departament a propostes de millora del programa.
I futur incert per a la llei de la dependència.
La taula d'entitats del tercer sector social ha alertat que l'augment del copagament d'un 10 a un 13% és una trava més perquè la llei de la dependència es converteixi en una eina útil. La taula avisa que la retallada del govern central en el pressupost per aquesta normativa farà insostenible el seu finançament. Segons la taula, els serveis socials municipals no tindran recursos per atendre la població.
I la constructora OHL i Fundació Adeco han presentat aquesta mateixa setmana una guia il·lustrada per a nens i nenes.
La publicació va adreçada a petits entre 4 i 8 anys i normalitza la discapacitat en to educatiu i divertit. Hi ha participat l'il·lustrador català Miguel Gallardo, Premi Nacional del Còmic de Catalunya el 2008, per l'obra Maria i jo, un còmic on retrata la seva filla Maria, una jove amb autisme.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més coses, l'ONCE dedica una setmana a Catalunya amb 30 milions de cupons. Seran els dels sortejos de l'11, 12, 13 i 14 de juny dins de la sèrie El millor de la nostra terra.
Amb aquesta sèrie, l'organització pretén promocionar la gastronomia, les tradicions i la cultura de les comunitats i ciutats autònomes. Per iniciar i tancar la Setmana Catalana de l'11, dilluns 10 de juny i diumenge 17, els cupons també estaran dedicats a dos emblemàtics parcs naturals del país.
I tanquem aquest bloc informatiu amb una notícia milionària.
Sí, perquè l'11 torna a portar la sort a Barcelona, ara al Mercat d'Hostafrancs. És on s'hi ha venut un cupó electrònic premiat per un sueldazo per a tota la vida. Això és 6.000 euros al mes durant 25 anys, o el que és el mateix, un total d'1.800.000 euros.
Doncs fins aquí les notícies, a la petita pausa literària. Ens quedem en les mans i les ments de Mercè Guiu i Carme Raix. Després, Paralímpics. Seems to fade, but
the moonlight lingers on. El calidoscopi de Mercè Guiu.
L'empresari Magnus Chavin no ha parat a fer coses des que tenia 5 anys. Des de ben petit va estar rodejat de professors. Els seus pares s'hi dedicaven, i de nens. I li va començar a donar voltes al tema de l'alimentació. De fet, segons Chavin, els nens i nenes no haurien de preocupar-se per l'obesitat, ni per l'aspecte exterior, ni per moure's massa. Tot això s'hauria de transmetre com un joc, amb un premi per ser saludable. Lazy Town, la ciutat de la peresa, persegueix aquest objectiu. Es tracta d'una sèrie de televisió de la qual aquest gimnasta islandès n'és el creador i el protagonista, que avui s'emet a 120 països i té com a filosofia transmetre hàbits de vida sana als infants. El decàleg, oli d'oliva, verdures, fruites, llegums, fruits secs, menjar cada dia pa i altres cereals com la pasta i l'arròs, recórrer aliments frescos de la pròpia regió, prendre productes làctics cada dia, menjar carn acompanyada de verdures i cereals, mínim peix dos cops a la setmana, les postres, fruita, dolços i pastissos per ocasions especials, de 6 a 8 gots diaris d'aigua i fer exercici cada dia. L'exemple dels pares és vital. No cal que els adults ensenyin els seus fills i filles a moure's. Ells ja ho fan. Cal donar-los les eines. I l'exemple. Fins als 7 anys, imiten els pares. Tot un projecte educatiu amb tot el seu merchandising darrere, com els recorreguts lúdics instal·lats ja en centres comercials al nostre país.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Griseja l'ombra, s'arresera en copes fines com cristall per veure el nèctar de la boira. Esdevinc mot, traço en l'espai cercles, imatges que s'engronsen per assolir l'antiga llum de la memòria. Dansen paraules quan el vent s'endú el núvol del fred viu. Es filtra el sol des de la cambra dels records i les clarors dansen al foc d'uns altres dies. La ment viatja de puntetes per no trencar la veu que besen mots d'amor. El meu esguard ha germinat la primavera.
Catalunya
Catalunya sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. ¿Qué está pasando?
¿Que no me dejas? Bé, doncs continuem en el programa amb la segona entrevista. Els Jocs Paralímpics de Londres 2012 ja són molt a prop. És per això que tot seguit entrevistarem Alberto Jofres, director gerent del Comitè Paralímpic Espanyol, y le tenemos en Madrid, donde nos espera. Buenas tardes, señor Jofre. Bienvenido a Cataluña sin barreras.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, vamos a ver, muy cerquita ya de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, que se van a celebrar, pues concretamente, del 29 de agosto al 9 de septiembre, ¿verdad que sí?
Sí, efectivamente. Unos días después de que se cierren los Juegos Olímpicos, pues empezamos nosotros.
Bueno, además, estos Juegos Paralímpicos van a alcanzar una cifra récord de países participantes, así como 165 países.
Sí, es una cifra récord. Poco a poco se van consignando y inscribiéndose más países y llegar a los 165, pues quiere decir que hay representación de los 5 continentes y casi todos los países que existen en el mundo.
Fíjese que estamos viendo que participa por primera vez Camerún, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes. ¿Cómo es la discapacidad en estos territorios, señor Jofre? ¿Cómo se organizan los deportistas para acceder a unos Juegos Paralímpicos?
Hombre, ahí la verdad es que hay diferencias innotables. No es lo mismo en países que hay unos servicios sociales importantes y un desarrollo de las personas con discapacidad, pero la verdad que el Comité Paralímpico Internacional pues está intentando que se extienda lo más posible, ¿no? Y siempre hay un deporte que no depende tanto de la tecnología, sino depende más bien del desarrollo físico de las personas, y entonces ahí pues entras en un proceso de igualdad.
Van a ser unos 4.200 deportistas, que también ha aumentado el número de paralímpicos allá, y nos gustaría saber, la delegación española, señor Jofre, está compuesta por 125 deportistas que tienen el listón alto, porque la idea es igualar y superar lo que obtuvieron en Pekín, que fueron 58 medallas.
Sí, nuestro equipo, pues desde los Juegos de Barcelona 92 siempre ha estado entre las 10 primeras potencias. En Pekín estuvimos, pues segunda potencia de la Unión Europea, por detrás del Reino Unido, pero por delante de países como Alemania, Italia, Francia. Con lo cual, bueno, va a ser difícil, pero nuestra intención es estar ahí en ese top ten a nivel mundial.
¿Disciplinas deportivas? Competimos en casi todas.
Sí, es un equipo bastante potente. Hay 10 deportes, se van a organizar 10 deportes en los Juegos Paralímpicos y nuestro país pues lleva 15. Tenemos representación o hemos clasificado deportistas en 15 modalidades deportivas, con lo cual quiere decir que es un equipo que, aparte de estar arriba en el medallero, pues tiene un dominio en muchas modalidades, en muchos deportes.
Siempre decimos, señor Jofre, que estos deportistas paralímpicos se someten, bueno, a unos entrenamientos durísimos a lo largo de los años para poder estar, en este caso, en Londres 2012, que esto no es una carrera fácil.
No, esto es una vida entregada, ¿no? Es el deporte es grande, pero tiene su dureza, ¿no? Es la grandeza del deporte. Tú puedes estar 12, 14, 20 años entrenando y solamente a lo mejor para 10 segundos. O sea, estás dedicando toda una vida y en 10 segundos se ve reflejado o llegas a la gloria o no en 10 segundos, ¿no? Y eso es el deporte. Es ir constantemente superándote, limando problemas que tengas, mejorando la técnica, aumentando la resistencia, aumentando la potencia, que tú te encuentres personalmente equilibrado, que no te afecten los nervios. Bueno, es una lucha por la excelencia, ¿no?
Fíjese, señor Jofre, que esto es a lo grande y con los grandes. Dígame que es verdad que el domingo 9 de septiembre, a partir de las 8:30 de la tarde, en la ceremonia de clausura, va a actuar Coldplay.
Efectivamente, nos lo han comunicado y sí.
¡Qué maravilla!
Era un momento fantástico, ¿no? Son momentos de estos que es difícil de describir, ¿no? Cuando entras en un estadio, en una inauguración o en una clausura, y ante 50.000, 100.000 espectadores, pues estar ahí es una de las cosas que no lo olvidas en la vida, no lo olvidas en la vida.
Oye, si encima puedes escuchar a Coldplay, que arrasan sí. en todo el mundo, ¿qué quiere que le digan? Bueno, es que muy bien este fichaje, ¿eh? No sé de quién depende, de quién dependió la actuación final, pero desde luego dieron en el clavo.
En el clavo, sí.
Perdone, las personas con discapacidad en unos Juegos Paralímpicos, ¿ellos se notan distintos con respecto a unas Olimpiadas de personas que no tengan discapacidad? ¿Hay diferencias de trato, etcétera?
No, yo en principio los niveles de asistencia, de servicios, de calidad, de instalaciones deportivas son exactamente las mismas, ¿no? Se hacen en la misma villa paralímpica, en el estadio olímpico, en el O2 de baloncesto, o sea, es exactamente igual y ha sido una lucha que se ha ido consiguiendo año a año, pero desde los Juegos de Barcelona 92, que fue el gran cambio en el deporte paralímpico, pues ya las sedes olímpicas y paralímpicas son las mismas, con los mismos servicios y los mismos tratos.
Señor Jofre, con esta mano derecha que le caracteriza, vamos a ver cómo vamos de patrocinadores. ¿Hay gente que se suma al planado o qué?
La verdad que no nos podemos quejar. Yo creo que nuestros patrocinadores se lo merecen todo, porque en una época tan difícil como la que estamos ahora, pues están apostando por el deporte paralímpico, están ayudándonos y la verdad que cada año pues van ingresando más, con lo cual tocamos madera y agradecerles totalmente a los 20 patrocinadores que están en el Plan Adob la ayuda que nos dan.
Pues Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, ha sido un placer tenerle, un discurso muy ilustrado, y vamos a seguir a nuestra selección, a ver qué consiguen. Si les mandamos muy buena energía para que superen Pekín. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, Ana, hasta pronto. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres, anunciant vos ara ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
I comencem el nostre recorregut laboral d'avui al costat de Montse López i a la capital catalana, on empresa de construcció i rehabilitació d'edificis busca delineant de construcció.
Confeccionarà i modificarà plànols, prendrà mesures i altres tasques de suport. Cal formació de grau mig o superior en delineació català-castellà i facilitat per viatjar, jornada completa.
També a Barcelona sol·liciten gestor de servei postvenda.
Per la recepció i control de fulls de treballs, facturació dels mateixos i reclamació de comandes, en formació administrativa de grau superior i nivell avançat d'ofimàtica, jornada completa.
A Calella s'ha de cobrir un lloc de personal de manteniment.
Durà a terme tasques de manteniment de pintura, electricitat, jardineria i neteja de jardins i terrasses. Cal formació de jardineria, electricitat o experiència equivalent, català, castellà, carnet de conduir i vehicle propi, jornada completa.
A Montmeló, empresa sol·licita mosso de magatzem.
Per càrrega i descàrrega de mercaderies, classificació de materials i altres tasques, amb utilització de maquinària, mínim ESO o similar. Es valorarà carnet de carretons elevadors, jornada completa intensiva de matins.
Oferta al Prat de Llobregat, on requereixen administratiu amb coneixements de SAP.
Atendrà clients i gestionarà comandes i facturació. Cal formació administrativa de grau mig o similar. Bon nivell d'ofimàtica i català. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes, Montse, aquesta setmana doncs tornem a Barcelona, on Hotel de Luxe té dues vacants.
Una de supervisor de planta i una altra de supervisor de cuina. Amb dos en formació adient el càrrec. Bon nivell d'anglès, castellà i ofimàtica i també jornada completa.
I més informació, com sempre, al telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 o a www.portalento.es. I ara donem pas al Montsuó d'Ignasi Sant Genís. Aquesta setmana és el previ a la tertúlia La vida a certa edat. Hem volgut destacar una notícia social relacionada amb la gent gran que té el municipi de Viladecans com a protagonista. Després del Montsuó, tertúlia.
Un món més suau és possible amb Ignasi Sant Genís. It's not unusual to be
loved by anyone. Bon vespre, amics vins. Des de fa unes setmanes, una desena de persones grans comparteixen taula a l'hora de dinar gràcies a una lloable iniciativa que ha dut a terme l'Ajuntament de Viladecans. Abans solien mal menjar sols al seu domicili. No es tracta d'un menjador social pròpiament dit, sinó que el que es pretén és socialitzar el col·lectiu, tot enfortint les relacions i establint nous vincles. Els comensals s'han de desplaçar cap al casal de la gent gran, on serveixen un menú pel mòdic preu de 5 euros. El barri barceloní de l'Eixample compta des de fa uns 3 anys amb un servei similar. El cost del menú encara és més barat. Ara s'hi han afegit 200 més i aconsegueixen donar cobertura a uns 850 comensals. Fora bo que els altres ajuntaments prenguessin nota i s'ensumessin suaument a la iniciativa. Segur que els grans l'aplaudeixen.
La vida a certa edat a Catalunya sense barreres, amb la direcció d'Anna Hernández, assessora el doctor Salvador Altimir i la psicòloga Pura Díaz Veiga.
Bé, doncs ja estem en temps de tertúlia amb la nostra gent gran. Avui Esteve Pujadas, Pedro Curado, Concepció Moix, Manel Parterissa, Carme Raix i Francesc Vendrell. Què tal? Bona tarda. Què tal? Com esteu, companys?
Hola. Molt bé.
Bé, el tema de la nostra tertúlia és compartir l'hora de dinar per combatre l'aïllament de les persones grans que viuen soles. I hem agafat aquesta notícia de Viladecans, aquests menjadors socials, menús a 5 euros, les persones grans poden anar-hi i compartir el dinar amb altres persones grans. Doncs per il·lustrar la tertúlia. Una tertúlia que hacemos en castellano porque es documento de referencia recomendado en Portal Mayores del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Bien, chicos, vamos a empezar la tertúlia. Chicos y chicas, ¿con quién coméis habitualmente?
Con la familia, siempre, sí. Normalmente los mediodías. Por la noche todo va más rápido.
Familia, evidentemente, sí.
¿Familia?
Con mi hija. Mi hija viene cada día para que no esté sola y podamos comer juntas.
Para no romper el ámbito de la tercera edad, en casa comemos mi suegra, mi mujer, yo y mis nietos.
A veces solo. Qué bien. Porque no coincidimos los horarios de mi esposa y yo.
Bien, en cualquier caso, Karma Raix apunta un tema, yo como con mi hija porque viene a comer conmigo para que no coma sola.
Sí, efectivamente, porque de esta manera por lo menos ella está segura de que hago una comida como Dios manda, porque la gente mayor normalmente nos volvemos un poco perezosos a la hora de comer y de hacernos comida. Todo y que por la noche pues siempre hay un poco de fruta y un yogur, por eso ya ni tienes que encender el fuego, o bien fruta y yogur ya es otra cosa, pero ella viene para ver. Pero bueno, pero todo y eso, el día que no viene, que yo le digo el domingo nos damos libertad, para... Porque, a ver, la gente joven tiene que vivir también su vida y todo. Entonces, intento pues que la comida sea muy agradable, pues sea una fiesta. Y a veces pues me llevo del patio o una florecilla y la pongo en medio de la mesa. O si me sabe mal de cogerla, pues me llevo el tiesto.
Fijaros lo que representa la hora de comer. Hemos empezado la tertulia preguntándoos con quién coméis, pero escuchando a Karma Raix salen miles y miles de emociones y de sensaciones que representa la hora de comer.
Es que Carmen, aunque es una persona que puede comer sola a veces, es riquísima y está acompañada con todos sus pensamientos y su manera de ser tan grandiosa que tiene, de que puede estar tranquilamente y estar rodeada de todo el mundo. ¿Es así o no, Carmen?
Yo pienso que la comida, he tenido esa suerte siempre, de siempre comer acompañado, pero pienso que se tiene que hacer un rito como ha explicado Carmen, ha explicado muy bien que la comida hay que vivirla, hay que sentirla, aunque sea con nuestros pensamientos, pero pienso que a veces hay que buscar la compañía. Yo tengo esa suerte, en casa nunca estamos solos para comer, esa es la verdad.
Porque esto es mucha mucha certeza lo que ha dicho Karma, porque cuando hay un hombre en la casa, si es un matrimonio, aunque sean mayores, pero sí, entonces la mujer hace la comida con más gusto, porque claro, el hombre le gusta más variado y comer más bien. Y la mujer, por la pereza de hacerlo, pues ya dice, ya va bien, un trozo de pan, una ensaladita, y acaso es no encender el fuego. Y claro, esto hace que las personas mayores vayan decayendo a veces.
O algunas señoras también por temor, porque le echan la bronca si no le preparan la cena o la comida.
Puede ser también. ¿También?
No opino lo mismo esto de las señoras, una comida. Actualmente pienso que los hombres intervenimos en la cocina. No voy a decir que de igual a igual. Yo ayer preparé la comida en mi casa.
Pero te la comiste, Pedro.
Sal,
macarrones. Te la comiste toda.
Venga, céntranos en el tema, que esto no es una lucha de sexos ahora.
De todas maneras, el tema de la... Pero nosotros no lo vivimos, o sea, es un tema que no lo vivo, ¿no? Pero sí que realmente hay un grupo bastante importante de personas que no tienen... Hay muchas viudas en mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo que es muy famoso esa semana en televisión. No sé si sabes cuál es mi pueblo, ¿no?
San Vicenç de Montalt.
Entonces, en mi pueblo, como supongo que muchos otros, hay muchas viudas, curioso, ¿eh?
Hombre, y... curioso, ¿no? Que es la vida.
Sí.
Hay más.
Claro, se encuentran muy solas y tienen que hacer... agruparse un poco, comer juntas, hacer sus...
A ver, importante,
la población de la gente mayor que está sola son muchos, son muchos.
Yo comería cada día fuera de casa, solo, ¿eh? Simplemente para descubrir restaurantes y...
Un gourmet, y eres un
gourmet. Con una buena cartera, claro.
Claro, sí. Más o menos. Bueno,
pero estamos de crisis.
10 euros, o una buena tarjeta de crédito.
Porque estos comedores, por ejemplo, como el de Viladecans, menús a 5 euros, o en otros municipios que también se ha implantado la iniciativa, ¿irías?
Sí, también. Si fuera un rollo...
Esteban, también para observar un poco las mujeres que andan por la calle también.
Todo. De hecho, de las grandes comidas, las buenas comidas y cenas, salen grandes pensamientos, ¿no?
Y negocios. Que se pueden hacer a cualquier edad,
aquí,
¿eh?
Aquí.
Esteban, de grandes cenas hay las sepulturas llenas.
Esteban, si hay buen rollo. Yo pienso que el buen rollo, cuando llega a estos comedores en San Vicente, también los tenemos. Yo pienso que lo busca uno mismo. El ambiente que tú lleves o la persona que tú enlaces, yo pienso que es buscar el contacto con los compañeros, con las compañeras. Y pienso que en estos comedores o centros cívicos, siempre hay un contacto muy abierto entre gente de nuestra edad, de nuestra quinta. Hay que decirlo.
Lo que hay que transformar es que el ritual de la comida se ha transformado en una gestión agradable con toda la comunidad.
También deciros, vamos a ver, ya sabéis que desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se recomienda una alimentación sana y equilibrada para potenciar el envejecimiento activo y saludable. Una comida sana y equilibrada comprende 5 comidas diarias, no saltarse ninguna de estas 5 comidas y, por supuesto, sí, fuego al mediodía y a la noche. No cualquier cosa vale.
Sí, claro.
Y me habéis comentado que cuando se está solo, pues bueno, esto va un poco como va.
Cualquier cosa, venga.
Cualquier cosa, sea la hora o no. Al estar con otras personas quizás es más disciplinado.
Exacto.
Sí, aparte de la disciplina, yo pienso que también es al estar en compañía,
la misma
comida es más rica, es más ostentosa, dura más la sobremesa porque se habla. O sea, y si ya estás solo... Es más rápido. Pones la tele...
Se comparten las emociones.
Y parece que ni comes, porque a veces ni te enteras. Esto es lo malo, creo.
Sí, pero muchas personas, de hecho, están comiendo juntas, pero están viendo la tele.
Eso también
que está haciendo que el momento...
Es el mal de hoy día, sí.
Pero yo pienso que ese concepto tiene que ser analizado por todos los que van a estar en la mesa. Precisamente en mi casa, lo primero que se hace es apagar la televisión a la hora de comer a mediodía... Y a la noche. Antes cogimos ese ritmo por los nietos, pero ahora es que lo aplicamos para nosotros, porque si no, calla, que estoy escuchando, calla. No, pero hay que estar por la comida, por el diálogo, y creo que se hace más agradable, mucho más agradable, la tertulia. Yo tengo la suerte que a veces pues Manel y Loli han comido con nosotros y se hace una tertulia sin televisión.
Pedro, yo te decía una cosa. ¿No hacéis un poco de reflexión antes de entrar a la mesa todos juntos? Pensando, hoy estoy aquí vivo, ¿cómo? Y gracias a Dios.
No,
ni la hacen ellos ni me creo que la hagas tú.
Sí, lo hago yo, pienso. Reflexiono, no lo digo en voz alta, pero sí.
Además, a mí me encanta comer solo conmigo y mis pensamientos.
También,
de vez en cuando.
Claro,
pues sí.
Sí. Las traes de todo.
No creo que le guste a todo el mundo. Siempre acompañados, mejor.
Vamos
a
ver. ¿Conocéis personas mayores que comen solas?
Sí.
Porque viven solas.
Viven solas.
Que quizá puedan vivir situaciones de aislamiento. Nos preguntamos cómo las podemos ayudar.
Sí, pues mira, en eso, yo en Sant Boi de Llobregat, los comedores estos existen en el Casal de la Generalitat y el Ayuntamiento también puso en un casal también, el más grande, también hizo unos comedores e incluso las asistentas social pasan por las casas para ayudar a estas personas y a meterles bien en la cabeza que es necesario y si incluso las acompañan porque se tienen que arreglar, tienen que salir, andan ese poquito, comen, hablan con una, hablan con otra y al principio las tienen que ayudar y llevárselas porque quien está retenido en casa le cuesta mucho de salir. Pero después son ellas mismas que están pendientes de la hora porque se tienen que arreglar y las ves que un día dice, ¿a dónde vas? Dice, me voy a la peluquería. ¿Eh? ¿Por qué? Porque quieren, o sea, eso les da vida.
Pienso que es una realidad la que estás diciendo, obliga a que la gente se mentalice que van a salir ese momento, que se tienen que arreglar, porque yo conozco personas que comen solas en casa y si no las motivas en decir, vamos a comer, o a mi caso, o a casa de otro, uh-huh. o al casal, no se preparan, no se arreglan y viven en una monotonía total.
Es que cuesta mucho una persona sola, si no tiene esa cosa dentro de tirar para adelante, le cuesta mucho de salir y como menos sale, menos ganas tiene que salir.
Esto es general, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando hay unos días que porque estás más en casa, haces cosas o no tienes ninguna perspectiva de algo determinado y se te hace monótono. O sea, parece que te retrases. Y cuando sales, dices, uy, no, si mañana saldría. O sea, te da un ánimo, te da una vida.
Es que esto es
relacionarte con las personas.
Fomentar salud.
Es fomentar la salud.
La salud de cada uno y la visión del grupo, que es el que acompaña y que te encuentras bien.
Bien, sí.
Y te vas relacionando poco a poco y te vas sintiendo mejor. No eres una ostra cerrada en tú mismo, sino que te abres.
Pero hay personas que les cuesta.
Yo tengo una vecina que tiene 92 años y si la vierais, está mejor que yo, ¿eh? O sea, que yo siempre digo, es un ejemplo. Yo cuando
una flor,
cuando estás? Bajo, cállate. Cuando bajo, digo, pienso en ella. Divina, ya tiene el nombre bueno. Divina,
divina.
Imaginaros.
Divina flor.
Y más a más, le dices, dice, no me duele nunca nada. Es que...
Qué suerte.
¿Dónde come Divina, Carmen?
Divina come, ella en casa vive sola, pero cada día le van los hijos a verla. Y los domingos van los hijos con ella, con ella y los
tiene
nietos.
Tiene derecho divino.
Pero a ver, ella sale cada día, y se va a la plaza, se sienta con sus amigas que se esperan, que todas son de
ya la misma edad, ¿no? Ya más o menos.
Y solo ver esa alegría, es que esto.
Quiero decir que en nuestro grupo hay un señor que tiene 96 años, que es viudo. Él se hace la comida, va a comprar, sale cada día a pasear, viene de excursión con nosotros.
96, ¿has dicho?
96 años, viene de excursión con nosotros.
Yo quiero, ¿eh?
No toma
quiero,
ninguna también. Medicina, nada más toma que hace, dice, 10 años de un limón cada día en ayunas. Y nada más, come normalmente, se lo hace él.
Ya.
Está solo, tiene sus hijos pero fuera. De tanto en tanto le llaman, pero él se lo hace todo y se relaciona con toda la gente. Y viene con nosotros a las excursiones y es uno más y está muy contento y no falla cada. Y tiene ilusión de venir. Por eso, por decir, encontrarse respaldado con el grupo, que le da cohesión y le da fuerza para seguir.
Pero esto no debe ser que también va con el carácter de cada persona.
Sí, claro.
Sí.
Bien.
Porque
sí.
Hay personas que ya son viejas,
son optimistas.
No por la edad, siempre. Sino siempre.
Pero en las gentes mayores hay la cara y cruz.
Claro.
Hay las
claro.
dos caras.
Bueno, digo yo que a ver si una vez al mes implantáis la comida de la vida a cierta edad. Y os juntáis porque en esa también. Comida yo quiero estar, ¿eh? No me vais a dejar hablar nada. Ya lo estoy viendo. No.
Hoy comeremos todos juntos.
¿Sí o qué? Cenaremos en este caso, cenaremos.
Puedo hacer un pequeño comentario. Venga. En Mollet del Vallès también existe
los
estos comedores que a partir del año pasado creo que
fue. Sardañola, el comedor también. Solidario de Mossèn Rossell, amigos de Mossèn Rossell, que lo hemos fomentado y que recogemos alimentos para que la gente vaya. Lo que pasa es que cada vez aumenta más la, la gente la necesidad. Está fuera de joc, como dicen, fuera de juego.
Bueno, pues venga, a comer y si es posible en buena compañía y eso sí, siempre de forma sana y equilibrada. Muchas gracias por haber compartido el programa con nosotros.
Buenas noches.
Una abraçada ben forta a tots plegats. Nosaltres tornarem el proper divendres. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel.